Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre tingueu, per bé que encara estem a ple dia a aquestes hores. Potser quedaria millor dir-vos bona tarda, no? Sigui com sigui, tant és la part del dia. Us desitgem sempre que sigui el millor possible, i avui no serà una excepció. Dijous 13 de maig de 2021, programa número 438 de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell. Disposats, com sempre, a explicar-vos coses i a proposar-vos música per tal de passar una horeta d'allò més entretinguda i interessant, que us faci gaudir molt i molt. Aquí estem. Roger Benet, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda. Comencem. Avui és un d'aquells programes que no comencen amb òpera, però ja sabeu que en el Parlem d'Òpera hi tenen cabuda totes les variants del cant: òpera, sarsuela, opereta, oratori, cançó o el que sigui. En el cas d'avui, el que hem sentit és un madrigal d'una bellesa lànguida i magistralment interpretat, en el meu parer, pel contratenor basc Carlos Mena, acompanyat a la vihuela, nom en castellà d'un instrument que sembla que en català es tradueix com a viola de mà, acompanyat, deia, per Carlos Minguillón. El madrigal en qüestió es diu A Quanda Quanda Vea i és del compositor flamenc, instal·lat a Itàlia, Adrián Vilaert, que va néixer el 1490, i va morir el 1562. L'obra sembla que està adaptada pel músic espanyol Diego Pisador, almenys així s'ha conservat en el seu llibre de vihuela, que data del 1552. El madrigal és una composició lírica on es combinen versos heptasíl·labs i endecasíl·labs, és a dir, de 7 i 11 síl·labes, amb rima consonant, generalment de tema amorós, que va tenir el seu origen a Itàlia durant el Renaixement, encara que també va arrelar a Espanya. Està clar? No ho sé si ho està gaire, per això, per acabar-ho d'aclarir, demanem l'ajut d'algú. I qui ha de ser aquest algú, si no l'Excels Flamarí, que aquí en sap molt de greu interrompre quan estava precisament cantant madrigals sota el balcó de la seva estimada, de la seva Julieta. Però ja li he dit, noi, deixa't de bestieses i vine cap aquí a fer alguna cosa de profit. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies.
Has fet alguna cosa de profit últimament?
Home, doncs sí, mira, porto uns quants dies, ara sembla que hem acabat, però he estat els darrers dies predicant l'Evangeli segons Sant Tamirna, la cambra, a la parròquia operística catalana.
Bueno, pues això m'ho expliques ara. Avui, un CD de madrigals i un llibre que es diu Otra Història de l'Òpera. Tot això a l'O Flamaric número 26. Molt bé, doncs així ens has estat predicant l'Evangeli.
L'Evangeli segons Sant Tamirna a la cambra, sí,
molt bé. No,
per suposo... Catalunya.
Espero que no sigui allò de predicar en el desierto, que diuen, no?
No, almenys la reacció en general ha estat força bona. Ja saps que els meus sermons són autèntics sermons, però
sí,
tot i així la gent sobreviu.
Tothom
i firmes. Acaba agraïda.
Molt bé, has fet conferències, perquè el nostre públic ho entengui. Has fet conferències sobre
Ida. Sí, hem anat explicant doncs, el muntatge d'Ida i explicant la Ida doncs, en biblioteques i en alguns centres de lectura i círculs d'aquests culturals i també al teatre.
Estupendo. Molt bé, doncs a veure, la veritat és que sí, que per les notícies que tinc, totes les funcions d'Ida, no només les de Sabadell, estaven plenes.
Sí.
I en queden ja molt poques. Al final d'aquesta setmana acabem, diumenge acabem, i a por otra. Escolta'm, com he dit, comencem amb un CD de madrigals, i deixeu-me apuntar només que el CD en qüestió es diu Per voi ardo, cremo per tu, i és una selecció de 26 madrigals italians extrets de llibres de vihuela de diferents compositors espanyols. El CD és una novetat de fa molt poc de la discogràfica IBS Classical. Aquesta discogràfica és força prolífica i publica obres de molt alta qualitat. El que passa és que dedicades al cant no són tantes i per això no en parlem tot el sovint que voldríem. Dit això, et cedeixo la paraula.
Home, doncs, mira, un disc d'aquests, amb el contratenor Carlos Mena i el violista Manuel Minguillón, ja ho saben els nostres oients, IBS Clàssica, aquest segell andalús que edita amb Digipack, unes notes en general sempre molt ben documentades, i un disc a nivell físic sempre és molt elegant i està molt bé. De fet, jo crec que és el segell espanyol més actiu que hi ha els darrers 3-4 anys,
sí.
I una selecció de 26 peces que combinen precisament aquests madrigals que són de monodia vocal, és a dir, no són madrigals polifònics, com per exemple tindrà l'oient més referència amb els famosos llibres de madrigals del Monteverdi, que ells són madrigals polifònics, aquests són, diguem, de monodia vocal, monòdics, amb acompanyament de la vihuela, i aleshores hi ha també algunes peces que són per a vihuela sola i sobretot destacar aquest, primer de tot, que és el que seria la house music de l'època, aquest tipus de música domèstica, que doncs algunes, com tu molt bé feies la broma a la presentació, serveixen alguns d'ells per cantar aquestes vicissituds eròtico-amoroses, però era música que es feia en l'àmbit domèstic, en l'àmbit cortesà, i que el contratenor Carlos Mena fa un disc, una interpretació excepcional, amb inflexions precioses al final de cada frase, amb una entonació i una línia realment exquisida, polida, moderació del vibrato, fins i tot amb algunes notes, gran homogeneïtat estilística, però alhora diversificant una mica el caràcter en algunes que són més contrastades, per tant, hi ha aquest refinament estètic, i realment està a la veu molt, molt bé, i un domini tècnic sensacional, vull dir, i també són peces, no oblidem, que fan servir recursos retòrics de l'època, és a dir, aquests madrigals il·lustren a través de la música determinades paraules, il·lustren els efectes, l'expressivitat i idees implícites en el text, per tant, tot una festa musical del Renaixement, però realment un disc exquisit que jo crec que potser rebrà algun premi tot.
Molt bé. Escolta, veig que a darrere el CD hi ha el logo de la Comunitat de Madrid. Això què vol dir? Que l'ombra de l'Ayuso és allargada?
Home, esperem que no tant, no? Perquè, en fi, potser sí, si ha de donar subvenció, més libertat, doncs
sí,
mira,
per,
això vol dir que suposo que
canyes,
la comunitat...
Per anar a prendre canyes. Llibertat per anar a prendre canyes, que això és el secret de la llibertat ayusenca, no?
Sí, ui, ayusenca, mira, aquest terme està bé. No, jo suposo que, clar, aquí no s'especifica, però segurament... com que són dos intèrprets, sobretot el Carlos Mena de relleu, potser el projecte, bueno, quan es posa un logo així és que el projecte discogràfic o editorial ha rebut suport institucional, per tant la Comunitat de Madrid deu haver deixat anar les virolles o deu haver contribuït d'alguna manera a nivell logístic o testimonial i per això s'il·lustra d'aquesta manera.
Jo penso que potser ara la Ayuso sobtadament s'ha aficionat a la voz. O potser a Vox.
A Vox. està ben trobat.
Definitiva, és el mateix, no? És en llatí. Vox, Vox.
Sí, sí.
Vox,
el que passa que jo crec que aquest CD ja estava... Clar, això es devia planificar a partir del 2019, que és l'enregistrament, per tant, el 2020... diguem, la confecció, poliment de l'enregistrament, confecció del que seria el disc en si, i vaja, no crec que hi hagi aquest oportunisme polític, però bueno,
però bueno, sempre... però aquests això no és d'ara, ja hi eren
fa
dos anys
hi han estat sempre, des de fa molts anys,
sí,
molts més dels que sembla.
Fa dos anys, sí, oficialment fa dos anys ja que la bèstia pulula per allà. Escolta'm, mira, ara proposaré sentir un altre madrigal que també és d'Adrián Villart i recollit per Diego Pisador, és el darrer del disc i es diu Madonna Mia Fa. Sentim-lo. Madonna Mia Fa, me bono ferta, che apporto per presente sto galluccio, che apporto per presente sto galluccio, che sempre canta, che sempre canta, quando di alle galline, dice, che questo mio gallo sempre sta all'allerta, quando le dorme sotto la coperta, quando le dorme sotto la coperta, che sempre conta, che sempre conta, quando di alle galline dice che è tanto calcaforte, tanto calcaforte la gallina, che ne fa nascere l'uovo ogni mattina, li fa nascere l'uovo ogni mattina. Presto Madonna se, presto Madonna se lo vuoi vedere, che te lo faccio no, questo piacere, che te lo faccio no, questo piacere, che sempre canta, che sempre canta, quando ti alle galline dice che li fa nascere l'uovo ogni mattina, che li fa Escolta, és que, què t'ha semblat aquest pollastre?
Home, jo crec que bé.
És xulo, eh? Vull dir, m'ha fet molta gràcia a mi aquesta imitació de pollastre que fa el Carlos Mena.
Sí, sí, és curiós. Mira, podríem... Això ens lligarà després amb el llibre d'òpera, amb una secció d'òperes i animals. Però mira, ja tenim aquí un petit tas d'aquesta zoomusicofília.
Exacte, zoofília, zoofília. No, mira, deixa'm recitar la lletra d'aquest madrigal en català, perquè em fa molta gràcia. És molt així, molt picarona, no? Diu, mi senyora, hazme... No, això és en... aquí ja està en castellà, el traduiré al català. Senyora meva, fes-me una bona oferta, perquè porto de regal aquest pollastre, que sempre canta quan està a prop de les gallines i diu, quiriquí, 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 i tan fort trepitja la gallina que li fa pondre un ou cada matí. El meu gall sempre està alerta. Quan el dia dorm, està sota la coberta. Que sempre canta quan està a prop de les gallines, etc, etc. Ràpid, senyora, si el vols veure, jo et donaré ara aquest plaer.
Sí, sí, ja, hi ha segones intencions,
sí,
eh?
Aquest pollastre no és tonto. Molt bé. Doncs bé, això està bé. La veritat és que aquest disc m'ha agradat molt. Són unes peces molt boniques i divertides i, vamos, superentretingut, com sempre... i de molt bona qualitat, com sempre el que fa IBS.
Sí, sí. I a mi aquest disc m'ha fet recordar que fa uns anys vaig fer la ressenya d'un llibre que va sortir a l'editorial Vision Libros, que no és el llibre que teníem planificat, però ja saps que jo sempre et faig un dribbling de cintura i et colo alguna cosa.
Sí.
I sempre ve bastant a tomb.
Sempre em vens perquè... alguna moto.
Sí, sempre et venc alguna moto. I mira que jo no soc gens de cotxes ni de coses d'aquestes, però... En fi, hi ha un llibre que es diu Los violeros de Madrid en la edat moderna, per tant, la temàtica encaixa amb el disc que estàvem comentant, de l'editorial Vision Libros, un llibre editat el 2017, fet a partir de diverses comunicacions, però acadèmiques, i de diversos investigadors, però d'un tarannà molt, molt assequible, vull dir, a nivell de redacció, i que doncs, comenta coses com el context musical de Madrid en l'època moderna, i aquests tallers, i aquest tallers i negoci, no només l'aprenentatge de l'instrument, sinó també la construcció, els personatges, la relació que tenien, per exemple, els violistes amb la Capella Real, amb l'Església, la noblesa i els funcionaris, o, per exemple, el paper dels invidents com a músics de carrer que tocaven aquest instrument. Per tant, un llibre no molt llarg, amb una lletra relativament gran i molt interessant des d'aquesta perspectiva, que recomanem.
Violeros es refereix als que tocaven la viola o als que les construïen? Perquè...
Els dos, sí, sí, els dos.
O sigui, els lutiers de viola,
sí.
Els lutiers de Madrid.
El llibre tracta els dos. Està coordinat, per cert, per José Antolín Nieto Sánchez, i sí, sí, tracta les perspectives, és a dir, una panoràmica d'aquest gremi, que fins i tot hi ha un capítol que parla dels exàmens i de l'endogàmia que tenia el gremi. Vull dir que hi ha coses realment interessants i curioses.
Molt bé, va, canviem de tema.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Això, aquesta música que acabeu de sentir, ja ho coneixeu més, oi que sí? Era l'escena de la mort d'Edgardo, al final de Lucia di Lammermoor, de Donizetti. Tu que adios piegasti l'ali. Era la versió de Josep Carreras com a Edgardo. Sentíem també Samuel Raimi com a Raimondo i l'Ambrosina Opera Chorus, juntament amb la New Philharmonia Orchestra, tots plegats dirigits per Jesús López Cobos. I això perquè aquest llibre que portem avui, Otra Historia de la Ópera, de Fernando Sáez Aldana, editorial, l'editorial és Redbook, doncs tot això perquè aquest llibre parla molt, o bàsicament és el gruix del llibre, parla de molt de mort, eh? Oi que sí?
Sí, és el... Bueno, és el, amb aquest títol nou, una mica, que Manon Tropo, en realitat, és editorial Redbook, que abans era Robin Book, però que l'any 2008 van patir una mena de, no sé, de boicot o alguna cosa així d'un soci, va haver de refundar l'editorial, i per això ara es diu Redbook, però és aquella col·lecció Manon Tropo, que a principis de l'any 2000 i els que, a principis de, bueno, del segle, Roger Lier va publicar diversos llibres, algun d'ells molt interessant, i que doncs, segueix fent aquestes coses, però que sempre posa, ja fa uns anys que posa aquests títols una mica sensacionalistes i com d'alternatiu, d'altra història de l'òpera, la història de la música que no me contaron, bueno, coses d'aquests una mica baratijos. Bueno. El llibre, com deia, se centra sobretot, té diversos capítols, però el realment interessant és el capítol quart, que fa com una mena de taxonomia de les morts operístiques, i aleshores les va classificant, que és una mica doncs, el que hem fet aquí, sobretot tu, que has preparat el programa, d'il·lustrar algunes morts a partir d'aquest comentari.
Molt bé. Si em deixes alguna... intervenir... Digue. Si em deixes intervenir.
Només... Ah, et deixo intervenir, va, intervé. Home... Posa'm allò, Roger, va, quan d'això posa'm aquella
falta. Huele a azufre todavía.
No és aquí. No, però és igual. També m'agrada. Escolta... No, que sí, a veure, de les quantes pàgines té aquest llibre, abans de començar amb els índexs i tot això, 295 pàgines, doncs de les quals més de 200 són, és el capítol quart, no? Perquè tot això de mort de personatges operístics, no? Fent una classificació, fent diverses classificacions, moltes, i aquest exemple que hem posat de Gardo és un exemple de personatge que se suïcida amb arma blanca, segons la classificació de l'autor. I està explicat a les pàgines 74 i 75. Parlem una mica de l'autor.
Home, l'autor jo no el conec, l'única informació que tinc que és el que apareix a la coberta, bueno, a l'interior de la coberta, i bueno, ell no seria el que diríem un professional de la música, seria un diletante que es veu que fa conferències, i això, sense ser desmereixo, perquè hi ha gent que és un diletant, però en sap molt, aquest home, sí, el llibre té molta voluntat, però clar, se li noten les costures i les deficiències, perquè clar, és un llibre que parla d'òpera, però de música no en parla, se centra molt en aquesta explicació dels arguments i de les morts, que és la part més interessant, aquest capítol 4, perquè la resta de capítols tenen certes deficiències, ja no és que vulguem fer sang, però és clar, aquí el problema no és tant de l'autor, que ell pot fer una proposta i alguna editorial la pot acceptar, però hi ha d'haver-hi un criteri de revisió significatiu de plantejaments de continguts, i en això tu després sé que entraràs, perquè ets molt agut amb aquestes coses i no se't passa un detall, però hi ha més coses. Per exemple, en el capítol, em sembla que és el primer, ho tinc per aquí notat, fa com una mena també d'estructuració de llibrets de primera mà, de segona mà, de tercera mà, que jo personalment al llarg de la meva trajectòria com a musicògraf i tal no he trobat mai això, i en canvi no comenta el concepte d'òpera literària, que sí que vindria molt a to amb el plantejament que ell fa. És a dir, hi trobem moltes coses, altres afirmacions, per exemple, hi ha una afirmació que diu: una òpera és ante todo un texto literario llamado libreto, pàgina 16. Home, doncs no, em sap greu, però no va per aquí.
Bueno, sí, hi ha coses... A veure, deixem explicar de l'autor, segons el que surt aquí, llegiré simplement el que surt de la coberta. Fernando Sáez Aldana, Haro, nascut a Haro l'any 1953, a La Rioja, se considera a sí mismo como un alma de músico confinada en el cuerpo de un médico, que siempre intentó reconciliarlos escribiendo, o sigui, el senyor és metge, no? Desde 2004 escribe una columna de opinión semanal en el diario La Rioja, de la que ha publicado dos antologías, El bisturí y Columnas jocosas, y participa en proyecciones divulgativas de ópera organizadas por la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera, de la que es cofundador. Compagina su oficio con su afición a la ópera, buen melómano, aficionado a Wagner y activo divulgador, destaca su papel como conferenciante y como escritor aficionado. Ha recibido los premios Tiflos, Juan de la Cuesta y de Buena Fuente de Relato Breve. Bueno, doncs sí, com deies, un senyor aficionat a l'òpera que bueno, que exposa aquí. A veure, sí, després parlarem d'aquestes coses, d'algunes falles, diguéssim, que jo he trobat en el llibre. Que, a veure, a mi m'ha acabat decebent una mica el llibre, me l'he llegit tot, vaig pensar, mira, té un enfoc interessant i tot això, però al final m'ha acabat cansant una mica tota aquesta classificació fins a la collonèsima, diguéssim, de les que moren, que si intoxicat, que si amb una llau de neu, que si hi ha tanta d'allò, i al final acabem sempre amb el mateix, i com tu dius, no es parla de música. Bueno, ara deixa'm introduir un altre fragment musical, que ara parlarem d'un exemple de mort per bellesa, bellesa en ve baixa, evidentment. El cas de Don Quixot, que està a la pàgina 133. Sentirem música de l'òpera Don Quixot de Massenet. Ull que la mort del protagonista ocupa tot el cinquè acte, de manera que no ho podem posar tot, però sí que sentirem l'entreacte previ, que jo trobo que és una música commovedora, realment. Feu atenció a la melodia del violoncel, que prepara perfectament per l'escena que ve a continuació. I després, només els dos minuts finals, quan Don Quixot, en el seu deliri, ja recuperat de la seva follia, veu una estrella que creu que és Dulcinea i va cap a ella. La llum, l'amor, la joventut, diu, morint tot seguit en braços d'un desconsolat Sancho Panza. Aclarir que en l'òpera l'Hidalgo Manxec no mor al llit, com a la novel·la, sinó en un camí de muntanya enmig d'un bosc de nit, més desolat, diguéssim, no? Sentirem a José Van Damme com a Don Quixot, la veu de Dulcinea és Teresa Berganza i a l'Enfondarí Sancho, l'orquestra del Capitol de Toulouse, dirigida per Michel Plasson. Molt bé, bonic, oi?
Sí, sí, a més un enregistrament que el paper de Don Quixot, tal com el planteja Massenet, requereix molts matisos en el fraseig i té aquest punt emocional, i a més l'enregistrament és molt, molt bo, amb la Berganza i el Michel Plasson, i el Van Damme potser abusa una mica, no?, d'intentar que cada síl·laba tingui alguna intenció, però vaja, un enregistrament molt recomanable. Escolta, deixa'm dir una cosa, perquè no tot sigui tan dolent amb el cas d'aquest llibre,
no,
que, per exemple, comenta títols com Margarita la tornera de Chapí, Il Guaraní de Gómez, Calígula de Les Graner, o el Miracle de Helian, que em sembla, del Korngol, que em sembla que la van posar aquí, no? La van comentar?
Sí, la vam comentar alguna... Sí.
Sí. A veure si és oient del programa.
El Wunder no der Allianz, sí. Segur. No, a veure, no, cuidado, tampoc confonguem, no hem de parlar de que tot sigui negatiu, ni molt menys. Em sembla bé el plantejament, té un interès, però ja et dic, per mi no acaba de ser rodó, és simplement això, no? I una mica parlant de les inexactituds aquestes que jo em preguntava mentre ho llegia, vaig anar apuntant aquí amb les notes del telèfon, pàgina tal, diu això, pàgina qual, diu allò altre. Bueno, tu a vegades em dius que estàs revisant un llibre de no sé qui, o de no sé quantos, no? Entenc que
sí,
aquestes revisions...
A vegades he fet aquestes coses.
Aquestes revisions es fan prèvies a la publicació d'un llibre, no? No només per... No per detectar faltes d'ortografia, entenc, o de sintaxi, sinó també una mica del contingut, que sigui coherent, que no hi hagin contradiccions, que no hi hagin coses rares. Bé, i vaig pensar, home, no sé fins a quin punt hi ha hagut aquest exercici en aquest llibre, i deixa'm destacar a la pàgina 211-212, quan parla de, a veure, personatges muerte por inmolación, que parla de Medea. I diu que en el repertori operístic coexisten dos Medees, la Medea de Marc-Antoine Charpentier, del 1693, i el de Luigi Cherubini, el 1797. Bueno, n'hi ha d'altres, hi ha el Medea en Corinto de Mayr i algun altre.
Sí, exacte.
Bueno, diu, l'argument és el mismo, basat en la tragèdia d'Eurípides, amb algunes diferències, com el canvi de nom de Creusa. Creusa és la víctima, la que s'ha de casar, perquè, bueno, sabeu la història de Medea, que ha estat emparellada amb Gesó, han tingut dos fills, i llavors Gesó la deixa per casar-se amb Creusa, perquè en aquell moment li convé més, i l'altre fot una venjança d'aquelles que tremolen les cames, vull dir, mata els fills, vull dir, brutal, no? Diu, algunes diferències entre les dues obres, com el canvi de nombre de Creusa por Glauce en la versió de l'italiano. I va parlant així tota l'estona, que si la Creusa, que si la Glauce. Bueno, aquí em dóna la impressió, perquè en cap moment l'anomena, que hagi ignorat que la Medea de Cherubini és una òpera francesa, no és una òpera italiana. La Medea de Cherubini es va fer en francès, llavors es va traduir l'italià, i en ocasions, bueno, la Calas, que la va ressuscitar, la feia en italià. I efectivament, allà es diu Glauce. Però a la versió francesa, que és l'original de la Medea de Cherubini, el personatge es diu Dircé. És a dir, un tercer nom, i en cap moment no sé, és com si donés per fet que la versió de la Medea de Cherubini és la italiana, i no és així.
Com has dit que no té, no, que els hi quedi clar als oients, com el nom en francès, eh?
Dircé. Un nom una mica ridícul, però és com es diu el personatge, i jo l'única vegada que he vist Medea, que va ser a Berlín farà uns 3 anys, sí, encara no, va ser la versió francesa de Cherubini. Jo prefereixo la italiana, perquè la versió francesa és òpera còmic amb diàlegs parlats.
Vull dir que... Sí, exacte.
Bueno, vull dir, sí, no sé, coses com aquestes que m'han sobtat.
Sí, exacte, en principi és el problema de... Però no tant de l'autor, que mira, ell pot passa això, sinó que des de l'editorial ha d'haver-hi algú amb criteri que es revisi, que és el que passa amb moltes editorials, que tenen un comitè assessor, habitualment anònim, que no se sap els noms, que quan els autors doncs, envien una proposta llibre, doncs aquests assessors se'l llegeixen i fan uns informes. Per exemple, això crec que en van parlar, te'n recordes quan van parlar del llibre del Granados de, del Revés? Doncs, evidentment, ell, tant el Revés com jo, vam rebre al Revés com a autor, jo com que vaig ajudar-lo i també ho vaig poder llegir i conec els de l'editorial, doncs vam rebre els informes que no sabem qui els va fer, però amb les suggerències i les coses. I clar, és el que aquí ha fallat a Red Book Ediciones.
Sí, tornant a la Medea, parla aquí bla bla bla, l'altre personatge que és Creonte, que és el rei de Corint, diu... el padre de Jasón i rei de Corinto, Creonte, mentida podrida, no és el pare de Jasó, és el pare de la Dirce Glauce o com li vulguis dir, és el sogre de Jasón, no el pare, no? I diu que la Medea és la seva nora. Vull dir, això és un nyap que no hauria d'estar aquí.
I com aquesta, doncs, tu tens una llista de quants arriben? 30 o 40 errors d'aquesta mena?
No sé, tinc des de la pàgina 36 fins a la pàgina 289. N'hi han moltes, no sé.
Sí, n'hi han moltes. I després també hi ha una altra cosa que ens irrita els dos, que són aquestes traduccions al castellà.
Sí, això sí que els títols que surtin en castellà no ho entenc. Per què cony han de sortir en castellà? Si els títols d'òpera sempre es diuen en italià o... A veure, si em dius una òpera russa et diré, bueno, em sembla molt bé que es digui en castellà, en català, en que sigui, perquè si ho fotem en rus no ho entén ni papes. Però una òpera italiana, Pagliacci, Pallassos, ho trobo cutre. Bueno, sort que em cosi fan tot i rectifiquen, però la primera vegada que surt així ja fent totes, vull dir, és que ho vaig trobar molt, molt... Això no, això és un altre fallo que no s'hauria d'haver sortit. Bueno, escolta, anem a sentir més música, si et sembla.
Sentim més música.
Vale, a veure, ara... També anem a finals d'òpera, perquè, és clar, si parlem de morts, sempre anem als punts finals de l'òpera, no? Aquí l'autor l'ha posat com a exemple de mort per immolació, també com la Medea, però no parlarem de la Medea, en una foguera. És el cas de Norma i Polione, els protagonistes de la famosa òpera de Bellini, que ja sabeu que al final Norma assumeix amb gran noblesa la seva falta per haver trencat els vots de castedat, als que estava obligada com a sacerdotessa, havent tingut relacions amb l'enemic romà, el procònsul Polione, amb qui ha tingut dos fills. Aquest l'acompanya en el sacrifici. És un final que, ben interpretat, jo trobo sempre molt commovedor, servit amb una música sublim. I qui millor que Maria Callas i Franco Corelli per donar-los la mesura dels personatges. Sentirem també a Nicola Zaccaria com a Orobesso, amb l'orquestra i el cor de la Scala, dirigits per Tullio Serafin. Què més pots
explicar? Home, deixa'm dir que aquest em sembla que és el segon enregistrament de la norma de la Cala.
Sí, em sembla que sí.
Cala és vocalment perfectible, ja començava a acusar doncs, algunes imperfeccions, per dir-ho així, però que dota d'humanitat al personatge, un Corelli superb.
La Cala és vocalment sempre va ser perfectible, perquè la virtut de la Cala no era la bellesa de la seva veu ni de la seva missió, perquè ella era heterodoxa, però ella era l'òpera. Ella, sí, ningú com ella podia donar la mesura dels personatges.
I després també apareix la Crista Ludwig a l'enregistrament, sí, que fa uns dies doncs, va morir, que sí, també, senyor. Doncs, mira, la recordem ni que sigui de passada, bueno, d'aquesta manera.
Jo, com sempre que es mor una Patum, doncs li dedico un programa i, bueno, doncs vaig haver de fer un canvi d'última hora, perquè aquí, a part de tot, som flexibles, i en morir-se la Crista Ludwig, doncs el darrer programa del mes de maig, que estava previst d'una altra cosa, que bàsicament d'òpera russa, doncs no es farà i faré un programa d'homenatge a la Crista Ludwig, i a l'altre doncs el deixarem per la temporada que vinent.
I que tots els oients poden veure, bueno, escoltar, perdó, a través de la web de la ràdio i a través del Facebook del Parlem d'Òpera, que també hi és.
Sí. Sí, sí, i està també en el Facebook d'Amics de l'Òpera Sabadell, de la Fundació Òpera Catalunya, i de tota la gent que vulgui fer compartir els d'allò, perquè no és lliure, no? Hi ha gent que els comparteix, que els agraden, i es tracta d'això, de tenir com més oients millor, sigui pel mitjà que sigui. Què més? Escolta, avui tenim temps, eh? Avui no anem...
Sí, avui tenim temps, no anem gaire malament de temps. No... Doncs escolta, avui fem no un petit repàs més a altres coses d'aquest llibre. Tu deies que això, no?, que es feia com una mica pesat tot el capítol 4. Jo crec que una cosa complementària que tampoc Redbook ha contemplat, que és que precisament es pot desenvolupar tot el contingut del capítol 4, però també pots oferir una mena de taula sintètica, molt esquemàtica, de tota aquesta taxonomia de morts.
Ja hi són les taules. A més, no només hi ha l'explicació, sinó que les taules al principi de cada apartat hi posen.
No, però una taula general de tot, que fos com una espècie d'organigrama de tot aquest tipus de morts, subcategories, de manera que estigui la part, diguem, més explicada, però també amb un cop d'ull en res, tres pàgines segurament ocuparia això, ho tinguis tot sintetitzat. Això també, d'alguna manera, rebaixaria la sensació de pesadesa d'un capítol tan extens, i seria un complement visual ràpid que després doncs, pots anar més en detall.
Sí. Bueno.
En fi, hi ha moltes coses. La lletra i el grafisme és el típic de l'editorial. En aquest sentit no han canviat gaire. I jo crec que és un llibre que avui en dia potser no acaba de funcionar tant, o almenys en aquesta línia, però que als anys 90 i la dècada del 2000, quan les coses encara no estaven tan informatitzades i aquest tipus de llibres es portaven una mica més, hagués funcionat millor. A més, hi ha un moment que l'últim capítol parla de l'Òpera Espanya i a més parla de Sabadell.
Això anava que el cinquè capítol es diu L'Òpera en l'actualitat, que és clar, com que el quart és tan immens, el cinquè és molt, molt, molt petitó, hi ha un apartat que diu l'òpera en Espanya i Latinoamèrica. Bueno, España hace relativamente pocos años, en España había pocas capitales dotadas de teatros que ofreciesen temporadas estables de ópera. De hecho, el único teatro de ópera merecedor de tal nombre fue durante mucho tiempo el Gran Teatro del Liceu de Barcelona. ¿No? Llavors parla de Madrid i fuera de las dos más importantes del país solo ofrecían temporadas de ópera ciudades con tradición operística como Oviedo, que es la segunda ópera más antigua después del Liceo, Bilbao, Sevilla, Sabadell o Jerez de la Frontera. Vull dir, això també li hem d'agrair, pobre, vull dir que ara aquí fotem, sembla que fotem llenya. No, simplement hem dit l'opinió, l'enfoc del llibre continua insistint que és interessant i que bueno, que és com anecdòtic, no? No és un llibre per aprofundir. Però, bueno, que parla de Sabadell, parla de nosaltres, parla de les associacions d'amics de l'òpera que hi ha a Espanya, que les relaciona per l'alfabètic i la nostra és la primera. Perquè com que és en català, amics de l'òpera, amics va davant d'amigos, alfabèticament parlant. I bueno, parla també d'Òpera 21, que com sabeu és l'agrupació dels teatres i temporades d'òpera i festivals d'òpera que es fan a Espanya. És una mena de lobby, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, que això que està bé, que es parli...
Sí, és un capítol més així informatiu, sí. No direm periodístic, però va una mica més en el que podem trobar a vegades en revistes, reportatges sobre aquesta qüestió. Hi ha un altre punt també que sí que m'agradaria que comentessis, que et va fer molta gràcia quan m'ho vas dir, que és un apartat sobre els animals en l'òpera, que és una cosa bastant curiosa.
Sí, bueno, ho diré molt ràpid perquè ara sí que ja ens hem menjat més temps. Hi ha un apartat que es diu Zoòpera, los animales en la ópera, pàgina 277 i endavant. Bueno, parla d'animals que intervenen en òperes, com és el grane, que és el cavall de la Brunilda, el cisne de Parsifal, la zorrita astuta del Janáček, bueno, l'ocell del bosc de Siegfried, el rossinyol d'Stravinsky, insectos, també diu, bueno, diu, la criatura del reino animal más pequeña que aparece es un decir, pues resulta invisible, es una òpera, en una òpera es la pulga de passatge de Luciano Berio, vamos, ni la conec, no en sé, bueno, que està, és curiós, simplement. I ara sí, l'última il·lustració musical que acompanya el llibre d'avui, que és una mort per malaltia, sí? Simplement per malaltia, i quina més típica que la mort de Violeta, la Traviata, no?, de tuberculosi, que l'autor qualifica com la enfermedad romàntica. Us proposo una versió força antiga, del 1946, però amb molt bon so. Licci Albanese, Violeta, Jean Pierce, Alfredo, Robert Merrill Germont i amb l'Orquestra Sinfònica NBC, dirigida pel gran Toscanini. Che sei
rinasce, rinasce, magia, insolito vigor. Ah, ma io, ah, ma io, ritorno a
deixem ja prou, ja en tenim prou de morts, que això ja fa, comença a fer tuf, i amb això doncs acabarem el nostre programa d'avui, el penúltim Aló Flamaric de la temporada. I moltes gràcies com sempre, Albert,
t'esperem, a vosaltres,
t'esperem el juny, i a tots vosaltres cita en una setmana. Eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.